Això és Reconcentrat, amb Bedu de Batlle.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha.
Bon dia i bona diada nacional a totes i a tots. Benvinguts a una nova edició del Reconcentrat. En festiu us acompanyarem fins a les 8, quan començarà el món a RAC1. Avui obre el Reconcentrat aquest Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara, perquè avui es compleixen 50 anys del cop militar a Xile, que amb el suport del govern dels Estats Units va derrocar el president Salvador Allende. Era l'11 de setembre de 1973, unes hores després del cop. Víctor Jara, cantautor, professor i amic personal d'Allende, va ser detingut pels militars a Santiago. Durant 3 dies el van torturar a l'estadi Chile, com va passar amb milers de persones. El 16 de setembre el van trobar mort al carrer al costat d'uns altres 5 cadàvers. Els militars li havien trencat les mans i clavat 44 trets a tot el cos. Uns dies després de la seva mort, Víctor Jara hauria fet 41 anys. El cop militar i la posterior dictadura militar a Xile van causar, segons xifres oficials, més de 3.000 morts i desapareguts. Alguns informes internacionals, però, que s'han fet al llarg dels anys, han elevat aquesta xifra fins a 30.000. Aquest Te Recuerdo Amanda, un dels temes més recordats de Víctor Jara, ens introdueix a la primera hora del Reconcentrat d'avui, en què escoltarem la secció tornat al gran Sergi Pàmies, al versió RAC1, amb l'inici de temporada. També les propostes musicals d'en Guille Milky Way, al món a RAC1, i el No Ho Sé, que va fer una trucada aquesta setmana a Beget, un poble de Catalunya que ha estrenat la cobertura de telèfon. L'Anna Ballonesta i companyia ho van aprofitar i ho van celebrar fent la primera trucada. Tornem a les 7, més Reconcentrat a aquella hora. Fins ara.
Així sona Reconcentrat. Trat.
Aquesta que estem escoltant és la nova sintonia per aquesta temporada de... que ha triat Sergi Pàmies. Sergi Pàmies, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. A mi em recorda... que estic
buscant... Jo crec que l'havíem fet servir.
No. Jo crec que no.
El primer any o el segon any? Jo crec que sí.
Jo crec que no sé. Bueno, explica'ns de qui és, perquè...
És un brasiler que es diu Hermeto Pascual, que és una institució, que és un senyor que deu tenir 80 i pico d'anys, i que és un vanguardista... És un home que, per exemple, feia concerts amb porcs. S'emportava uns porcs sota el braç i els utilitzava com a instruments. Ara suposo que els animalistes li deuen haver cremat la casa. Però és una institució, és una persona que està molt respectada pels tradicionalistes de la música popular, folklòrica, vanguardística, jazz, tribal, tot el que tu vulguis. Un senyor gran amb unes barbes immenses, nascut al nord de Brasil, molt salvatge, i toca tota mena d'instruments, teclats, saxos, acordió també, i bé, té una obra d'aquestes monumentals que evidentment no et pot agradar tot, però té coses molt molt bones, i aquest és una de les seves melodies més conegudes, més populars, més adaptades. La sentiràs en mil versions.
Com es deia el director?
Hermeto Pascual.
Hermeto Pascual.
Hermeto en Bach.
Em recorda el director que acompanyava l'Àngel Casas.
Sí, el Bardagí.
El mestre Bardagí. M'ha recordat molt a l'estil...
Sí, perquè el
Bardají,
Bardají quan, com a compositor, tenia una banda que es deia Teverano, i tenien tipus de melodies que recordaven aquesta, aquest joc de melodies permanents. Sí, sí.
Doncs me l'ha recordat.
Hòstia,
tu.
Un senyor realment...
Home, hauríeu, perdona, hauríeu de publicar la fotografia.
La foto és fantàstica,
sí, 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 a més aquesta sembla
el que... El que aquesta foto no sé si tenim drets d'autor com per publicar-la.
Bueno,
però la gent recomanem que posin Hermeto Pascual, Pascual, amb bo, i amb bac, com deia el Sergi, perquè té un aspecte molt peculiar.
Doncs que m'ha recordat, com dèiem, el mestre Bardají. Bé, aquest matí, Sergi, t'he estat llegint l'article de La Vanguardia, rivalitats retòriques, on comences parlant de la Carme Junyent, de la lingüista, la humanista, i hi ha una cosa amb la que jo també, a banda que estic totalment d'acord, hem fet incís aquí en el programa, però vaig tenir la sensació en el seu moment que això que deia ella, ara abordaré de què parles, doncs era com... O sigui, no se l'escoltava o no se li feia cas, no? Tot i que aquests dies tothom se li implora la boca i no s'ho acaben a l'hora de valorar la seva feina. Dius, en aquest article, dius que va ser una dona prou sàvia per ensenyar-nos que entre els imponderables i els ponderables que amenacen la diversitat lingüística s'ha d'incloure el papanatisme autodestructiu i falsament feminista del llenguatge inclusiu i a un nivell més general l'estupidesa i la intransigència. D'aquesta qüestió fins i tot vam parlar quan es va fer la versió dels segadors i segadores, no? Aquí al programa, però tinc la sensació que una part d'aquest discurs de la Carme Junyent no interessava o no se l'escoltava ella va significar-se molt, és a dir, va defensar tenir... molt el fet de no anar amb els permanentment amb els gèneres, no? Aquesta ciutadans i ciutadà, tot aquest...
Però la Carme Junyent pertanyia al bàndol dels perdedors, és a dir, aquesta és una disputa social i lingüística que s'està perdent. Llavors, un dels mèrits de la Carme Junyent és que, en la seva condició de perdedora, avisava permanentment d'aquest perill d'estar perdent això que hem perdut i que perdrem. Recomano, de genolls i amb un megàfon, l'article d'avui del Quim Monzó a La Vanguardia. Els que no l'hagi llegit, que ja...
Doncs mira, avui no l'he llegit.
Aquesta hora deuen ser pocs, que explica exactament el que plantejaves tu. Com és possible que això s'hagi perdut, i ell explica com és possible. És possible si la gent s'hi pixa, i si les autoritats que t'han de defensar i que després et ploren el dia que et mors, doncs llegeix-te'l perquè t'encantarà, perquè és exactament aquesta tesi molt ben explicada, i a més amb l'autoritat que té el Quim de que ell la coneixia des dels anys 80. No estem parlant d'algú que l'acaba de conèixer o que l'acaba de descobrir per una polèmica sobre el llenguatge inclusiu. Jo la primera vegada que la vaig veure va ser precisament amb el Monzó, amb un programa que ells feien amb el Vendrell, a Catalunya Ràdio, el Mínim Esforç, a la tarda. Doncs jo recordo que la van convidar i que a la sortida els van aprendre alguna cosa. Jo no treballava al Mínim Esforç, però sí que va coincidir que ens vam trobar. I a partir d'aleshores, la relació que ells han, primer amb el Bernils, després amb el Vendrell, després amb el Quim, doncs això s'havia mantingut. Era una persona molt curiosa i per això jo destaco aquesta cosa humanista. I també tenia una voluntat rebel. O sigui, no era una persona que defensava el perill de que es morissin les llengües en un moment en què això semblava, bueno, està exagerant, tal i qual. No està exagerant. I aquesta batalla del llenguatge inclusiu l'ha perdut. I l'hem perdut. Perquè demà, aquesta nit posaràs la ràdio o posaràs el Telenotícies i sortirà un polític, un periodista, un qui sigui, i repetirà això no pas per convicció, sinó per contagi. I el contagi de coses malignes, oi que quan hi ha Covid ens vacunem? Doncs quan hi ha Covid lingüístics no ens vacunem. I no només no ens vacunem, sinó que anem a buscar la Covid. L'anem a buscar, anem a llocs insalubres lingüísticament i ens contaminem i ens empaltem de coses. Aleshores, que ens empaltem de moltes coses dolentes o incorrectes lingüísticament, és normal, però per això hi ha els metges. Un dels metges era la Carme Junyent.
Exacte.
T'avisava, et deia. Sí, sí, el gènere i el sexe són coses diferents. Primera lliçó. Segona, no té cap sentit, i et donava les claus de saviesa que necessites, perquè tots en moltes matèries som uns analfabets, necessitem que persones ens cuidin la salut lingüística, salut mental, salut tot això, no, salut lingüística. Això el senyor Marcelí en sap molt. I això, per desgràcia, no? La mateixa, el paper que ha fet el senyor Marcelí tots aquests anys del programa, que és constantment recordar quatre coses, això ha fet pedagogia, i el que vulgui aprofitar-ho, aprofitarà. Ara, el que no vulgui, el que no tingui cap ganes i el que vulgui és estar a la moda i fer-se un TikTok parlant pel cul, doncs aleshores aquest no té solució. Llavors el que destaca molt l'article d'avui del Monzó és que les mateixes persones que ploren a la Carme Junyent, sí, i per això li diu, em sembla que l'article es diu Llàgrimes de cocodril.
Ara l'ha buscat la Marta.
Llàgrimes crocodilianes.
Això mateix, doncs...
Però escolta, mira...
Mira tal, perquè t'encantarà, perquè és exactament doncs, el plantejament que feies doncs quan produïes.
Amb el dia de la mort de la Carme, a casa me'n feia creus. Que pensava, però a on hem arribat? Aquí tothom se li omple la boca i tothom plorant. El que diu el Quim... i no li han fet ni cas, no. O sigui, és que se'ls hi han fotut, al contrari, han continuat amb o sigui, sense escoltar tot el que deia, no? Vull dir que és d'aquestes coses que després em llegiré el Quim, que per cert, un dels luxes que això, ho veia de molt jove, que hi havia molta gent que s'emportava el diari cap al migdia tarda, i una de les coses que per exemple feia el meu pare és que es llegia els articles al vespre nit, és a dir, aprofitava aquell, el diari. Les notícies sí que potser eren del matí, però on disfrutava i em deia no, és que jo aprofito la nit per llegir-me els articles que m'interessen. I el veies fent com una... Era el moment de la lectura i he de reconèixer que jo a vegades ho practico i és un plaer immens el poder estar amb la tranquil·litat de quan tornes a casa, agafar, triar els articles que tens ganes de llegir i el luxe per mi segueix sent el paper. O sigui, un article que te'l puguis llegir en paper és una passada. Per mi, el dissabte o diumenge...
Toni, una altra batalla perduda.
Dissabte o diumenge, Sergi.
Una altra batalla perduda. Jo ho faig. No, ho faig cada dia, Jo compro el quiosc cada dia.
Jo cada dia, malauradament, amb la dinàmica
doncs
que porto...
I en compro més de dos i més de tres.
O sigui...
Però és un plaer absolut.
És un plaer.
Te'l llegeixes al matí o a la nit com fa el Toni?
No, al matí, Matí. Jo a les 7:30 ja m'he llegit els diaris.
És fantàstic.
I és un plaer infinit. Sí. I si a més ets el primer d'arribar al quiosc, que passa molts dies, doncs...
Escolta, i la satisfacció?
La relació que tens amb el quiosquer i la manera de veure com es desperta la ciutat i el tenir aquell objecte a casa i saber que a mig matí te'n recordes que has llegit alguna cosa però que te n'has oblidat i poder-hi tornar i saber que hi ha un paper i no haver d'entrar en una web. T'he de dir que la web va molt bé.
Sí, però no és...
Jo estic subscrit també a la web. Sí. Però, i a més no sóc subscriptor del paper perquè vull fer el ritual d'anar al quiosc.
D'anar a comprar.
Ara, vull anar al quiosc, I això és un plaer infinit.
Però després una altra cosa.
Molta gent no el comparteix, la gent, molta gent, la majoria no.
Perquè tot és consum ràpid. I una altra cosa, pel preu...
S'ha de pagar, Toni.
Un moment, però...
S'ha de pagar.
Però un moment, però...
Des de quan hem de pagar?
Però, Sergi,
pel preu... Pirateria.
Pel preu d'un diari... que el cap de setmana hi ha gent que són 3 euros. O sigui, la satisfacció que et genera llegir segons quins articles, o segons quins... O sigui, a banda d'articles de columnes, és a dir, que documentals, reportatges, Plàcid García Plana, o sigui, no sé, la satisfacció que et genera allò que estàs llegint és baratíssim.
Sí, jo crec que sí, però Toni, ara podem estar parlant d'això fins a les 4 de la matinada ens aniran rebent massatges boomers, polla viejas, senyoros, tot amb qualsevol cosa, si és igual, si no té ja està perdut això,
però es
tracta que sigui una agonia lenta.
Que tornarà. Això mateix es deia del cinema.
Doncs mira, vaig dir una cosa.
Una altra batalla perduda.
Quan va sortir la televisió, que la ràdio es perdria. Quan va sortir la ràdio, que els teatres es perdrien. No s'ha perdut res.
Bueno, parlant d'això...
Unes coses més que d'altres.
Sí. Parlant d'això, jo què t'estiu...
Vostè ho sap amb el tema de la llengua, que estem perdent o guanyem?
El tema de la llengua és una catàstrofe.
Doncs ja està.
Dic, amb algunes coses...
És una catàstrofe perquè volen.
Bueno, escolti, no, és que anava a comentar que una de les coses que jo he tingut sensació de que, mica en mica, que a més hem arribat a aplaudir de gent que ho hem vist, és gent, jo ho he vist aquest estiu, gent llegint llibres.
Sí, és que encara té...
Al metro, ho he vist, al metro, he vist canalla, que això és excepcional, que quan veig uns pares que els seus fills estan llegint, vaig veure una parella, uns pares que tenien dos nens que estaven llegint contes a l'hora de dinar,
de paper,
els vaig... Paper. De paper, els vaig aplaudir, perquè, o sigui, i això crec que costa, però que estem en aquest punt de que encara no hem perdut la batalla. I t'ho comentava perquè el teu llibre... sí que em consta que és tan paper, però amb digital
no sé com està això. Ara, t'he de dir que aquest cop...
Però tu,
per primera vegada...
Però tu ets més partidari del...
No, sóc partidari que no hi sigui, amb electrònic.
Encara m'ho poses...
Però t'he de dir que en aquesta vegada potser l'editorial ha pensat, bueno, com que ell no vol mai, doncs no li fem. Però no he donat instruccions perquè... m'he donat per vençut, saps? He pensat, bueno...
Que sigui el que sigui.
Algú no, i també perquè alguna vegada alguna persona amb dificultat visual m'havia dit, clar, ostres, mira, jo tinc aquest problema, o el meu marit...
Bueno, però les lupes aquelles...
Sí, però es veu que amb el Kindle aquest pots ampliar la lletra i posar-te-la com vols.
Sí.
I bueno, això em va fer pensar una mica. Però jo no fins ara no tenia la versió, només en paper. Només en paper.
A les dues seran les tres, que jo el trobareu a les llibreries. Em van parlar abans d'anar a marxar de vacances, el llibre ja el tenim. Tots més de és a dir, les dues seran les tres, és a dir, el que ens vindrà ara, que és el que seria...
Les tres seran les dues.
Exacte. És més, és el que anava a dir. O sigui, ara que ve,
les dues seran les tres.
Les dues seran les tres, sí, s'avança una hora el rellotge.
No, això és l'estiu.
Això
ara seran les tres.
Val, a les tres seran les dues.
Ara dormirem.
Això és la pregunta que li vull fer al Pàmies. Si és més d'horari d'hivern o d'horari estiu? Anem a la qüestió.
T'he de dir que els dos em semblen estúpids. Quan era jove, em sembla que t'ho vaig explicar, que sí, perquè m'agafava sempre dintre d'un bar. I aleshores, el dia que a les tres i en les dues, era d'una felicitat brutal.
Això és veritat, això és veritat.
I llavors tinc aquest record. Mm. I en canvi, en les dues, quan de cop i volta eren les tres, perdíem una hora. Mm. I això ens posava nerviosos.
Exacte.
Però, a part d'aquest de remota joventut, estic parlant del segle passat, des d'aleshores més indiferent, perquè jo me'n vaig a dormir a la mateixa hora i m'aixeco a la mateixa hora. Vull dir que no tindria preferència.
Mm. Escolta, un dels contes, de les històries que explica en Sergi Pàmies en aquest... No sé si has anat llegint ja crítiques i comentaris i que sí.
Doncs diria que no n'han sortit. Un parell m'han sortit perquè m'han enviat l'editorial.
Que si és un llibre més biogràfic, que si... Tot això, tu...
A veure, és que això ja no depèn de mi. Jo puc controlar el que puc controlar.
Ja, no, però dic,
però
sí.
si de cop i volta diuen, no, és el típic conte, jo què sé, el típic, no sé, llibre d'un psicòpata. Pues, saps que no puc fer-hi res. Si realment,
no ha estat el cas.
Si realment la impressió que els hi ha provocat és aquesta, pues,
no,
mala sort. Però no, sí, sé que alguna cosa ha sortit perquè m'han enviat un resum amb un PDF que m'haig de mirar a veure si me'l miro aquesta nit.
Una de les històries és la per què no toques la guitarra.
Per què no toco la guitarra? Sí, aquest és el títol.
Sí. Aquesta història, aquesta incolació amb la guitarra, l'he trobat fascinant. Però això té una base, o sigui, bé...
Mira, en el llibre...
O diguéssim que s'ha anat aquí, del punt de partida de tocar la guitarra...
La gràcia, sempre la gràcia d'un llibre de ficció és que tu pots decidir, sense dir-ho, què és veritat i què no és veritat, d'acord?
Sense dir-ho.
Sense dir-ho, perquè si ho dius ja no és ficció. I aleshores, tu fas servir material viscut per explicar històries, d'acord? Però en aquest llibre, explícitament, hi ha dos contes que sí que queda clar des del primer minut que les regles del joc són que és veritat. Un és un viatge amb el Vázquez Montalbán.
Ja en vàrem parlar aquí al programa.
I aquest és és una crònica tal qual jo la recordo, i per tant la literatura hi és com un element de mirada, però tot el que s'explica és veritat. I l'altre és la guitarra. És a dir, és una biografia encoberta a través de les relacions que jo he tingut amb la música i els instruments. I això és veritat. O sigui, tal com ho explico, tots els petits detalls que hi ha allà, les músiques que sonen, els tipus de músics que hi surten, la relació amb els instruments que jo volia però que resulta que no són els que més... Tota aquesta història que explico a través d'un objecte que és la guitarra, tot això és veritat, 100%.
Ja, ara tens guitarra o no?
Ara tinc guitarres desades a llocs, i a casa en tinc una que me la vaig comprar a la pandèmia, que és una merda de guitarra, que la vaig comprar fent-me passar dient-li que era per un nebot, perquè em feia vergonya. Jo tinc un problema amb les guitarres, he comprat moltes i m'he sentit sempre molt culpable. I l'última que tinc és, no val res, i la vaig comprar per la pandèmia perquè vaig pensar que durant la pandèmia aprofitaria per fer un cançoner de cançons que havien sigut importants per la meva biografia. Llavors volia aprendre-les totes com fer un recital un dia, saps?
Paco Ibáñez.
No, no, però Paco Ibáñez és una. Però, per exemple, totes les cançons d'artistes que m'havien agradat, fer com un cançoner.
Però això és
gran, no? Ara, grandes éxitos. I sempre, allò, hòstia, vas però... a comprar la guitarra, estàs animat, la pandèmia, et poso allà, em foto al YouTube, em foto els tutorials, aprenc la primera cançó, aquelles pequeñas coses del Serrat.
Sí.
Pam, pim, pam, tota una setmana aprenent-la, la domino, ja sóc un cantautor. Segona setmana, aprendre pel cul tota aquesta tonteria de la guitarra. Que és el que m'ha passat sempre. No tinc la disciplina que s'ha de tenir per ser un instrumentista, perquè la música vol molta constància, molta disciplina. Jo sóc un gandul, no puc evitar-ho, i aleshores vaig
però
agafar la guitarra.
Però alguna habilitat deus tenir, perquè per aprendre a tocar una cançó, bueno, una mica n'has de saber.
Conte, veuràs que hi ha tota
la història. No he volgut fer un spoiler, sí, per tant, aquí...
No fem spoiler, però hi ha una relació, per això es diu per què no toco la guitarra. Explico per què no toco la guitarra. És a dir, l'hauria de tocar. Tenint en compte els anys que fa que em compro guitarres i que ho intento i que tot això ve de la infància, doncs no la toco.
Doncs jo et veia més de balalaica.
Bueno, algun intent hi ha hagut de balalaica, perquè me'n van regalar una fa molts anys, però la balalaica es toca amb pua.
Ah.
I aleshores això afegeix una dificultat.
Ah, sí.
Però una altra de les històries...
Com la mandolina. Són instruments que hi ha cordes d'acer
i
són més petites i més punyeteres.
Sí. Escolta, i aquest conte que expliques que vols... Que, bueno, que en aquest cas la narració és que vols escriure sobre dos homosexuals...
Sí, també 100% veritat.
aquesta ja... Bueno,
sí, és un dia que jo vull fer un conte que no sé com funciona el tema de les aplicacions de cites i li pregunto al meu fill.
Sí.
El meu fill em fa un informe fabulós de com funciona i quan estic acabant em diu, però tu ja saps... Bueno, jo
però com que deies que només hi havia dues històries...
No, el que dic és que...
No, però és que aquesta quan la vaig llegir pensar... Quines coses pàmies de... Bueno, i llavors, no, tens el teu fill que t'introdueix al món de les aplicacions i tota aquesta història.
Estan entusiasmats, sí. Que tu, bueno, és que ells són, els meus fills són usuaris d'aquestes aplicacions.
Perquè tu encara, el món de l'aplicació i tot això, no.
Jo l'única aplicació que tinc és una que em va obligar a tenir la Vanguardia per assegurar quan entro a la pàgina per fer l'article. Tot l'única aplicació, diguéssim, voluntària que tinc. Perquè, i a més, em vaig haver de comprar un mòbil que només l'utilitzo per treballar a la Vanguardia. Tot i que el podria utilitzar per tot, però no vull.
O sigui, només el mòbil per la Vanguardia.
Mantinc el Nokia analògic per mi, i aleshores al costat de l'ordinador hi ha un mòbil que sé que haig d'apretar un botó blau que amb un candau, que és l'aplicació aquesta, i aleshores em dona un número
Authenticator,
i aleshores això ho haig de fer a través d'aquell aparell perquè amb el meu no el puc fer. I en comptes de tenir-ne un que ho pogués fer tot, com que no vull entrar en la dimensió digital, estic a punt, vull dir que d'aquí 4 dies hi entraré, però fins ara m'he resistit, mira. I per tant no sé com funciona una aplicació. Sé, per exemple, tinc un avís que em va dient actualitzacions, i jo no el toco perquè penso, hòstia, igual peta. I es van acumulant tot de coses que haig d'actualitzar. Es veu que ho haig d'actualitzar, però jo no vull actualitzar. Jo només vull actualitzar la meva, aquesta, la de l'Authenticator.
Sí, l'Authenticator.
Jo crec que és
Authenticator,
però vaja.
Jo també he tingut un
sinal
amb
l'Authenticator.
I faràs gira com aquests autors que van perdut a
Catalunya? No, per sort. La veritat és que tenim molta sort que ens fan molt de cas quan surt el llibre. El tractament mediàtic és molt, molt potent, i en principi fem alguna cosa de llocs concrets. No sé si tenim que anar a Vic un dia. Sí. Potser farem tres o quatre coses.
I tries tu qui et presenta el llibre? O,
bueno, dir, jo primer trio si hi vaig o no. Que això és, jo crec que és el privilegi. Perquè en principi no ho fem. En principi, presentacions així sí, com fan altres companys, clar, fan molt, dic, sí. Doncs jo intento escaquejar-me d'això.
Per què? Per què?
Bueno, perquè em penso que no cal, perquè tothom s'ha enterat que ha sortit el llibre.
Però igual hi ha gent que vol venir-te a veure,
que
parlar.
Que vinguin el dia de Sant Jordi, o el dia que fem tres o quatre coses les farem, però les farem quan
molt
toqui.
Molt escollides.
Sí.
Però que, i allò que es feia
no, el que no puc fer jo, ja m'agradaria fer-ho, però diguéssim que per l'agenda no puc, és anar a 40 actes d'aquí al desembre, que hi ha autors que ho fan, jo sí. No puc fer-ho.
Però es veu que antes es feia, i alguns llocs, alguns països encara es fa, que l'autor va a un puesto, una biblioteca, un lloc d'aquests bonics, i fa una lectura, en aquest cas, d'un conte seu.
Sí, i a més a més es cobrava, i es cobrava entrada.
Ah,
a Alemanya hi ha un circuit brutal, i als Estats Units, de que això els autors llegeixen, quan treuen un llibre, llegeixen una part del seu text.
Veus?
En bufetades, i entrades, i cues.
Fixa't.
I es cobra. Però tu ara, digues ara, Sergi Pàmies anirà a Arbúcies, cobrarà 7 euros per entrada, i tu, i llavors algú que vagi a fer perquè soni l'eco de la sala buida. Però, home, no té cap sentit. Això també és una cosa que no hem aconseguit. Llavors, les presentacions tenen molt sentit. Pels autors que no els hi fan tant cas els mitjans, i després, per una il·lusió que molts autors tenen, que és de reunir a tots els amics, de trobar-se i vendre pues, 20, 25 exemplars. Yeah. Però jo ja no tinc amics. De manera que, si fes això...
Però teniu lectors.
Sí, però el que constataria és que no tinc amics. Seria com trist.
Amb aquesta tessitura, tu has pensat el dia del teu funeral quanta gent anirà?
No, no has pensat. No. És a dir, quan penso en el meu funeral, l'últim que penso és que serà en un lloc públic. Sí, sempre penso unes solucions macabres en què no apareix el cos, s'equivoquen a l'hora de cremar-ho, em confonen amb un altre i aleshores...
Porten un altre mort.
Ara, porten un altre mort.
Aquí tens un llibre nou.
No, han de passar els anys, diguéssim, a poc a
però
poc.
Però això vol dir qui penses.
Oh, i tant, qui penso. Però no penso en la categoria aquesta de qui vindrà al Montarroc, quina música de sonar. No, sé perfectament que sortirà malament. Per tant, i a més gairebé ho desitjo, perquè és un acte de coherència. O sigui, perquè si tot ha sigut absurd, amb molta sort, jo he tingut molta sort a la vida, però sempre ha sigut impossible preveure res. És a dir, tot el que ha passat és pura casualitat i atzar. I aleshores, ara, de cop i volta, posar-me a... I després tinc l'exemple del meu pare. El meu pare, l'últim any, estava obsessionat. Fèiem uns dibuixos, ara aquí, la primera filera, ha de venir aquest, ha de cantar aquell altre. Jo li deia, però escolta, no sabem com anirà això. Quan es va morir el meu pare, la meva mare va dir, no farem res, perquè estic molt cansada, estic de molt mal humor i estic molt trista. Ens vam tancar amb un zulo allà a Collserola, no vam deixar entrar ningú, va venir el president Maragall, i no el vam deixar entrar.
Jesús.
Caram.
Estàvem tota la família, era el camarote dels hermanos Marx, el mort allà, no vam fer cap cerimònia, i jo pensant, hòstia, jo havia quedat amb el pare, que havíem de fer aquí un pollastre gros. Pues no es va poder fer. Per què? Perquè si la mare, que és la que ha viscut, la que ha sobreviscut, et diu que vol estar tranquil·la i que no l'atabalis...
Quan domenes el president...
No canvia. I semblava una discoteca. Els meus germans a la porta i em diu un... Hi ha el president de la Generalitat i el se sent un altre germà que diu que no entre. Com si fos una discoteca. Jo pensava, hòstia, una mínima... Però és que no hi cabíem. És que si hagués entrat ell, haguéssim hagut de sortir 3 o 4.
Jesús.
Va ser un desastre.
Sí, però aquí tinc, perdona, però és que mira, he anat a per això, però sí. clar...
Per tant, imagina't el funeral.
Sí, no, clar, home, aquesta, sí, no...
És la meva mare tens... igual, la meva mare va ser a Granada, que ja em diràs, pensaves, ara hem de fer... I al final vam fer un acte a Balaguer, a la tomba, més o menys era el que ja hagués volgut, no? Però no saps mai el que et passarà, i evidentment tampoc és que tinc una il·lusió tremenda per anar pensant en la mort.
Bueno, però hi ha gent que ho pensa, hi ha gent que...
Sí, però jo si puc...
Les músiques...
Sí, però si puc, ho deixo per demà. Ell pensaré demà.
però ja ho has dit, si puc, perquè de vegades és inevitable,
sí,
mai, que la ment...
És que et ve, però quan em ve tinc uns sistemes de... unes comportes.
Per distreure-te
com
era el James
Bond, saps, el Goldfinger, que hi havia...
Escolta, perquè, clar, ens vàrem acomiadar la temporada, quan, abans de l'estiu, i vam fer uns apunts d'Oppenheimer
i la Barbie,
i he tornat de vacances i continuen aquestes dues pel·lícules aguantant. Sí. Això què creus? Que, és que no hi ha això, més pel·lícules?
No, és que és un fenomen internacional i, a més, sí, ha vingut molt bé per les sales de cinema. No, això és una bona notícia. I, a més, dues pel·lícules que no són de superherois. T'ho dic perquè a la vella teoria...
Jo, Barbie, tothom m'ha dit que la vagi a veure, jo no
Barbie tothom l'ha anat a veure, a part de tu, perquè és un fenomen. És a dir, va més enllà de la pel·lícula. Mm. Per tant, un 10. No la pel·lícula, dic que el fenomen.
Sí, el fenomen.
El no és de superherois. Hi havia una tesis que és, ara només van al cine els adolescents a veure superherois. Aquesta tesis, que continua funcionant, resulta que ha estat desmentida per un fenomen nou, que és una, Barbie, que és una operació de màrqueting amb la nostàlgia, amb el rotllo dels instagramers, tot això, o sigui, ha fet una connexió vírica d'aquestes potent, i després Oppenheimer, que el gran dubte és la raó per la qual ha tingut tant èxit, però es comença a pensar, algú ha començat a insinuar, podria ser que la gent hagués anat al cine perquè és una bona pel·lícula? O sigui, a vegades ens fem tantes palles que no pensem en que potser el restaurant està ple perquè el menjar és bo.
Clar.
Llavors, tenint en compte que Oppenheimer, t'agradi o no t'agradi, és una gran pel·lícula, és un espectacle cinematogràfic de primera hora, està relacionat amb la història, d'alguna manera connecta amb les pors aquestes ancestrals que tenim, doncs és una bona notícia que la gent hi vagi. I, a més, no només hi ha anat gent gran. Tu vas a moltes
gent
sessions.
Jove, també. Sí, senyor.
Hi ha molta gent jove.
Sí, per això t'ho preguntava, que van marxar amb l'estrena d'Oppenheimer.
Per tant, en principi és com si el panorama s'hagués ampliat. De tenir només com monocultiu, o pel·lícules infantils, o pel·lícules adolescents, doncs de tant en tant hi ha alguna cosa que ens sorprèn i que funciona. Per tant, jo ho veig com una gran notícia. Jo, de fet, Oppenheimer l'he vist dues vegades i Barbie l'he vist dues vegades. També és veritat que jo he estat aquí durant tot el mes amb unes calors que feia, que per tenir aire condicionat he vist coses, he vist unes merdes de pel·lícules importants.
Bueno, parlant de pel·lícules que has vist, a veure, darrerament, jo he vist molt el trailer, perquè les pel·lícules d'ell m'agraden, Denzel Washington...
No, Peliculot. L'equalitzador 3.
Jo he vist la primera la segona i les he disfrutat molt. I vaig pensar, aquesta tercera hi he d'anar.
No te la perdis, perquè ell està més gran, per tant es baralla menys, però passa a Itàlia, amb un poble magnífic, molt maco. Hi ha les persecucions que hi ha últimament a totes les pel·lícules que són amb carrers estrets italians, que això ja és marca dels nous models de persecució, però és un Denzel Washington. Saps quan...
Ets tu. O sigui, Sergi Pàmies, però... Sí, perquè jo he vist el tràiler, dic... El veus ja, diguéssim, que no està allò...
Està gran. Fort. I després però, fa una cosa però, molt intel·ligent.
Però el de la sèrie, perdoneu, el de la sèrie de televisió... La
era primera, gran.
Era un senyor gran.
Ja, era un senyor gran.
Doncs ell, en el tràiler que he vist, que tinc moltes ganes d'anar a la vera, suposo que cap de setmana hi aniré, clar, és allò que fa que amb un moviment...
Bueno, perquè és mental. Ell estudia, és meticulós, i aleshores fa una cosa molt intel·ligent per no cansar-se tant, que és que la primera escena el fareixen. De manera que ja la mitja pel·lícula s'ha de recuperar. Es passa mitja pel·lícula
recuperant. Està ben trobat.
Està molt ben pensat. I tota la pel·lícula, el guió va funcionant amb els conflictes a la primera part, i les hòsties grosses arriben més tard. Jo m'ho vaig passar de collons. També és veritat que és un tipus de cine que admeto que no guanyarà la Concha d'Oro, però a mi jo m'ho passo de collons. Està molt ben fet. O sigui, és cine.
Esto cine, com deia el Capri. Esto cine.
Però cine d'evasió, d'acció, de moral, una mica el Gary Cooper, diguéssim,
bé,
quan un
bé.
Home arriba en un lloc injust en què
sí,
ho ha d'arreglar tot,
sí,
la cosa de la comunitat, sí, sí. Els conflictes morals, el
convé.
Paisatge és brutal, perquè és una zona d'Itàlia a prop de Nàpols molt, molt, molt maca, i tot funciona, és magnífica pel·lícula.
I després, clar, he vist que s'ha promocionat molt les tanques, no tant tràilers quan he anat al cine, però sí que molta tanca. He vist de Campeonex.
Campeonex és una pel·lícula curiosíssima. La primera, recordes,
sí,
la primera, que era allò del
bàsquet,
el Javier Gutiérrez, un gran èxit.
Sí.
La segona que han fet, han portat tot aquest món de la mateixa equip i la mateixa problemàtica en el món dels e-sports. Els, saps, els...
Sí, dels esports. Telecos,
aquests,
sí.
Dels esports, aquests que omplen estadis, sí. Però que són virtuals. La bona part de l'espectacle és virtual. Però això té molt èxit, i aleshores és una traslació del que havíem vist a la primera en aquest món dels e-sports. Per això es diu Campeonex, perquè aquesta X pertany a aquest mundillo. És una pel·lícula collonuda, perquè està pensada... De manera que tu, que ets una rata pudenta, fastigosa, cínica, i que ja no tens cap fe en la humanitat, de cop i volta tinguis bons sentiments. I tu, al minut 10, de cop i volta, estàs plorant. Dius, però si jo no hauria de plorar, si, jo no, si això és una munyada, això a mi no m'ha d'afectar. I estàs plorant com desconsolament.
Et toca, eh?
Al minut 20 estàs cridant, adelante, muchachos! O sigui... activa bons sentiments que tu no saps que tens. O sigui, jo tinc una edat, ja.
Sí, 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 sí.
I de cop i volta vaig sortir del cine i dient, però tu ets una altra persona. Has tingut... Perquè el tio és tan bo, el director, que et va posant en situacions que no... Tens dues posicions. O t'aixeques i te'n vas, amb el qual quedes com un puto amarregat, perquè a més hi ha gent a la sala, és una pel·lícula que té èxit, o t'arrossegues, que és el que vaig fer jo.
Però I surts vaig... amb ganes d'abraçar gent?
O no, surts avergonyit de la quantitat de bons sentiments que pots arribar a tenir.
Caram!
I tu dius, si ara jo demostro aquesta debilitat, estic mort. I llavors, del camí cap a casa, tens uns metres per tornar a ser una puta rata.
Versió RAC concentrat. Clapés!
Vale, vale.
RAC 1.
Vicenters, te habla Vicentas y Deportes. Se interrumpimos esta programación ñorda asquerosa para anunciar que Vicentas y Deportes ha comprado la hora de 7 a 8 del vespre para hacer La Hora Vicenta, el programa deportivo que te interesa, nena, con autógrafos, entrevistas, radiografías y las mejores tertulianas barcelonistas. Atención, porque contem amb Joaquín María Puñal. Tertulianas como Imma Pedemonte y también el Justin Bieber de la perruquería, que es Josep Pons. Todo esto y mucho menos en La Hora Vicenta, de 7 a 8. Una hora más en, yo qué sé.
Versió RAC 1. Cada tarde de 3 a 8, amb Toni Clapés.
Marcelina, esto hay que celebrarlo. Un piquito.
RAC 1. Tots som 1. Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot. Voleu venir de públic al Vostè Primer? Envieu-nos un correu electrònic a vostèprimer@rac1.net o bé aneu als nostres comptes a les xarxes socials. Vostè Primer RAC1 a Twitter i Instagram. Allà hi trobareu l'enllaç per apuntar-vos. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, a RAC1, amb Marc Giró. RAC1. Què?
Carles Puigdemont i Yolanda Díaz negocien a Brussel·les...
Qui?
En aquesta reunió hi surt l'exdiputat dels Comuns, Jaume Asens, i l'eurodiputat de Junts, Toni...
Com? Lewandowski, de penal, va donar la victòria als Blaugrana a Pamplona mentre que Porto...
Quan?
L'altre protagonista del cap de setmana és la pluja, ara ja entrem en les últimes hores d'aquest...
On?
I mentre el canal segueixen traient aigua i molt de fang i comencen a valorar els danys...
I per què?
El Barça ja ho sabeu, pendents de les sortides que després puguin permetre a l'equip reforçar.
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu líder us explica tot el que passa. RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1 central.
tornat, Guillem.
Què tal? Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Doncs bé, molt bé, molt content.
Bé l'estiu?
És aquí. Sí, sí, tranquil i profitós. Sí, molt bé.
Què?
Doncs res, Mira, el disc de la setmana, del sí? que et volia parlar,
sí.
Té un previ, que és que fa exactament 10 anys es publicava un disc, que era el primer d'aquest grup, del que ara parlarem, que en aquell moment em va fer molt feliç i que m'ha acompanyat molt al llarg d'aquests anys, i és d'aquells que et posava feliç en dies d'aquells una mica baixos, de manera instantània, una cosa que hem parlat molts cops amb tu, Jordi. Es tractava del debut del grup indie de Minneapolis, Hot Freaks.
Hot Freaks.
El cas és que el grup es va dissoldre aquell mateix any, van publicar el disc, disc meravellós, molt alegre, molt això que diem, no? Molt lluminós.
Unia Déu.
Sí, efectivament. Però coses d'aquesta vida líquida que tenim entre mans, una de les alegres cançons d'aquell àlbum de debut es va fer viral a TikTok 10 anys més tard, i de cop començaven a aparèixer vídeos allò, amb la cançó accelerada, amb la cançó de tal, amb la cançó fent això, fent l'altre, i era aquesta. I el cas és que jo estic agraït aquesta cosa que succeeix de tant en tant a les xarxes i a TikTok, perquè això ha estat l'excusa perfecta perquè el grup digui, mira, doncs ens tornem a juntar, i el proper divendres 15 de setembre es publica un disc molt i molt esperat per mi, el retorn dels Hot Freaks i el seu àlbum 10 anys més tard, del primer que es deia Hot Freaks, i el segon que es titula Hot Freaks Forever. Probablement han donat a entendre que faran el mateix que amb el primer àlbum, vull dir que el llançaran i el dia següent es tornaran a dissoldre. Cançons ja sentim alegres, ensucrades probablement, amb certs elements d'humor absurd i surrealisme, com aquesta, força dient els temps que vivim, que es titula Let's Start a Country. Comencem un país. Living in a vacuum, 1, 2, 3. Let's start a country, 1, 2, 3. Just you and me, 1, 2, 3. Let's start a country, how do you do that? How do you do that? Com es fa això de començar un país en un, dos, tres i des de zero? Com es fa això? Doncs això, és un disc probablement intranscendent per la indústria, segurament també per la majoria de la població, però alguns de nosaltres ens farà molt feliços, ni que sigui per uns minutets, i això ja és molt. Doncs això, el proper divendres, el nou àlbum de Hot Freaks. I la cançó de la setmana, la primera de la temporada, és d'aquelles que si teniu un dia de merda us farà moure allò no gaire explícit, però allò que començareu a moure una mica el peu allà a l'oficina, i potser fins i tot us dibuixarà un lleuger somriure a la cara. Aquestes són les bones vibres del músic californià Jesse Barrera i el seu nou single Sway. Jesse Barrera, que sona a Stevie Wonder, sona a Bruno Mars.
Sí, senyor.
Sona, sí, a Bruno Mars molt, a més. Sí. I a més té aquest tarannà, més que ell fa una mica tot, el veus allà a l'estudi, fa uns vídeos molt, molt guais a xarxes, molt, molt divertits de veure. Sona Fleetwood Mac, també. James Taylor, fins i tot en algun moment, algunes de les seves cançons. I en algunes altres, fins i tot allò que els anglesos anomenen Jack Rock, el rock de iot, diguem-ne, més sovint com a adult oriented rock, aquesta cosa del soft rock, no? El rock per gent que tampoc té massa energia ni ganes de moure's. Té un bon grapat de fantàstics singles de retro soul setanter, una execució excel·lent i una producció cristal·lina. Yes, silenci darrere i la tranquil·litat musical. Seguim amb producció impoluta, potser la cançó que més he escoltat aquest estiu, després del seu brillant disc de l'any passat, la insuperable mallorquina Maria Jaume ens ha regalat aquest estiu aquesta joia. Després de molta... Costa de tallar, costa de tallar-la. Extraordinària, com sempre, amb preciosa producció de Lluís Cabot. I un altre disc preciós, que se'ns va quedar una mica enrere, és el que va publicar abans de l'estiu la cantautora californiana Jenny O. El quart àlbum ja de Jenny O. Porta per títol Spectre i és una meravella de pop eteri, melòdic i atemporal. El quart àlbum de Jenny O està farcit... Jenny O és Jenny, com Jenny, eh? Sí. Com la Jenny de les catarres, amb dues N's i una Y, una O i un punt, Jenny O, està farcit de textures i capes de diferents colors i ambients, però per sobre de tot destaca aquesta facilitat seva per fer cançons rodones. Que he escoltat molt també aquest estiu és aquells que et posaves allò, avui dia que et pots posar els auriculars aquells petitons i pum, de cop es fa el buit, el teu entorn.
Fa molt bona pinta,
sí. Sí, i era un disc d'aquells que no vaig parar, vull dir, el vaig escoltar de principi a fi, després el vaig tornar a posar i posar i posar, i és una cosa que feia moltes nits. I un altre disc que se'ns va quedar, de fet, per comentar just quan acabàvem temporada, és el Nové. Ho dic fort perquè disc de Blur, que era aquell grup Blur, no? Aquell grup anglès que en l'època, jo recordo, que molts donaven per morts, no? Que seria una cosa com explosiva del moment, sobretot per aquella lluita que teníem els Oasis al seu costat. El nou disc de Blur, amb una carrera increïble de Damon Albarn, també amb Gorillaz i molts altres projectes. El seu nou àlbum es diu The Ballad of Darren, està farcit de moments brillants, als que ja ens té acostumat Damon Albarn i el seu equip. Sigui quin sigui el projecte, sempre ho fa bé. És increïble perquè, a part de continuar fent cançons enormes, que probablement podrien haver estat a qualsevol moment més àlgid de la carrera de Blur, és que cap disc que ha publicat Blur baixa, diguem-ne, de... són tot discos aquells que dius, hòstia, són compactes, són rodons, són discos que se sostindran al llarg del temps, són atemporals, i a més també la seva capacitat per separar-ho de la seva carrera amb Gorillaz, que és una carrera extraordinàriament exitosa, molt més fins i tot que la de Blur, perquè a més va ser la seva entrada al mercat d'Estats Units, i a mi em fascina, diguem-ne, aquesta capacitat que continua tenint Damon Albarn per mantenir els projectes en vida i amb molta, molta energia. Bé, aquesta temporada, Jordi, anem acabant, M'agradaria... És una cosa que sempre he volgut fer en aquesta secció, des de que en els primers anys fèiem allò de per què sí que em pot agradar, no? Que eren cançons una mica denostades, allò que els anglesos anomenen guilty pleasures, que és una cosa horrible que té a veure segurament amb l'entrevista que acabem de sentir ara.
Necessitat, aquella cosa
no,
de dir...
Per què sentir-nos culpables? Probablement per molts tabús, però molts tabús també tenen a veure una mica amb aquesta... Probable, ara parlaves de la masculinitat fràgil o el que sigui, no?
Però és que el tema de les cançons també passa. Si cadascú tingués, passés per la màquina de la veritat, la llista real de Spotify que cadascú podria tenir, ens sorprendríem.
Totalment. I a més, de vegades sembla que quan es reivindiquen aquestes coses és com per un posat, com per un posat una mica. Doncs ara em faré com el guai per reivindicar això. Quan, pot agradar al mateix nivell una cançó d'aquelles que diuen que no poden agradar, al mateix nivell
que qualsevol...
No, en el meu cas no seria aquesta, però ja, podria ser una altra.
Tampoc.
Llavors, una cosa que clarament on sempre es posa el focus és en les coses molt romàntiques i una mica fora d'època, no? Com dient, hòstia, això probablement de vegades com perquè se'ls assumeix una certa caspa, el que sigui. Aquesta temporada m'agradaria acabar aquest espai cada dijous reivindicant cançons romàntiques d'aquelles que es ridiculitzen, que estan en certa mesura denostades i que per mi, sincerament, em continuen...
Ha de ser romàntica,
Sí.
Val.
Sí. Acceptarem setmana rere setmana peticions. Però és que no m'agrada, perquè o sigui, no tinc cap no em sento gens culpable. No. I de fet crec que és el que hem de reivindicar. Començarem amb una molt preferida, perquè és d'aquelles que... Mira, ara fa poc, aquest estiu també, de cop, i no és broma, gairebé... Bueno, és que vaig sentir allò dels pèls de punta i tal. L'escoltarem, si podem, bastant ràpidament, però intentarem escoltar-la tota perquè té una cançó, té una història important. Potser no és la més coneguda del duet dramàtico-musical argentí Pimpinela, però és la que em posa els pèls de punta.
Ese hombre...
És la història terrible. Home, Diango...
No le guardes rencor.
La terrible història de dos amics que es troben i un li explica a l'altre, ese hombre.
El enorme vacío que en ella tu amor dejó. Cometí mil errores.
Aquest és l'amic, no? El Diango, un amic, li diu, escolta'm, jo et vinc a explicar per què et va deixar. Perquè l'altre home li ha donat aquesta capacitat per poder-se expressar lliurement, per poder ser feliç, per poder viure en completud, com es diria això?
Sí, plenament, no?
Plenament la seva vida amorosa i sexual. I diu, i ara t'explicaré el que ella em va explicar. Era com el triple salt mortal de Pimpinela, perquè era aquella posada en escena dramàtica que teníem acostumats a, no?, una discussió de parella, però de cop apareix el tercer, no?, i en aquesta mena de trio dramàtic i emocionant, de cop la cosa fa un gir que ja anem, vull dir que ja estem esperant tots, però ve la segona estrofa i continua, no? Un moment, podem anar al final de tot? No sé per on serà, però a veure, una mica, quan quedi un minut, a veure, ara t'estic posant en problemes, no? Abans diria que és això. No, doncs abans, vés a un minut i mig o...
Ese hombre robó.
I el mira així, a més hi ha un videoclip fantàstic.
No quiso hacerte daño.
Perdona, Ramon.
No.
Però és que aquest moment...
Està emocionat ara el Guillem.
Home, vaig haver de seure l'últim cop que el vaig escoltar al carrer.
Es tu amigo y te quiere porque ese hombre soy yo.
Hòstia.
Us he de dir que Diango és extremadament... està excels, diguem-ne, parafrasant el líder de la ràdio catalana. Però hem de dir que sis anys més tard, vam fer la segona part, no la posarem, on Diango està, però extremadament imponent. I allà es torna a ajuntar i bàsicament li diu al Diango, al seu amic, diu, t'entiendo.
Veu! La setmana que ve.
Sí.
Deixeu-me avui que acabi amb una última trucada, que esperem, creuem els dits perquè sigui possible, perquè no sé si ho heu sentit, avui hem explicat el sumari, que per primer cop avui a Beget, en aquest poble del Ripollès, que no sé si hi heu estat mai, però costa d'arribar-hi, perquè la carretera, déu-n'hi-do, doncs avui, a partir d'avui, té cobertura mòbil, que sembla una notícia pràcticament impensable, però avui, per fi, els veïns i els turistes que hi vagin, doncs ja es podran comunicar a través del telèfon mòbil. Això sí, només els que tinguin contractat Vodafone. I volíem fer una prova avui, el no ho sé, per comprovar que realment funcioni la cobertura. Crec que tenim al telèfon la Monique Bargalló, que és del Mas de la Cabanya. Monique, bona nit.
Bona nit.
Home, bravo.
Hola, què tal?
Ha funcionat, de moment, la cobertura. Escolta, Monique, enhorabona, perquè, clar, m'imagino una gran notícia pels veïns de Beget, tenir cobertura. Com era això de viure sense cobertura fins ara?
Ai, molt difícil, molt complicat, però, bueno, va ser un miracle, ha sigut un miracle. Per nosaltres ha sigut una bendició i estem molt contents, clar.
Ha costat molt, sí, sí. M'imagino, no?
Sí, sí, sí. Bueno, jo fa que visc allà 20 anys i porto un negoci i, clar, és complicat perquè tots els tràmits, tot el que s'havia de fer, tot el que nosaltres trobem normal fora,
sí.
Això que t'envien una... respon un SMS, has de fer un tràmit de seguretat social, d'Hisenda, inclús els clients, molts clients no venien perquè no hi havia cobertura i s'havien de comunicar amb els pares, amb els fills...
O sigui, és com un hotel rural amb habitacions i sí, per fer tota la gestió de les reserves, doncs, clar, és que no m'ho puc imaginar fer-ho sense poder connectar, tenir línia telefònica.
Ara tenim més reserves, perquè, clar, ara ja rebem trucades i fins ara no havíem rebut trucades.
Clar,
clar.
Fins ara com ho havíeu de fer? Havíeu d'anar a un lloc on sí que hi hagués cobertura per poder rebre les trucades o us comunicàveu per una altra via?
Sí, bueno, teníem wifi per satèl·lit, tots els veïns, i llavors, clar, però el wifi també esperava, s'aturava. Llavors, per exemple, estàs parlant amb algú i s'aturava, o havies de fer alguna feina online i s'aturava. Llavors ara, clar, ara es nota molt més, bueno, es nota molt millor, clar, és diferent. Ara per fi ja pot venir gent a treballar, perquè hi havia gent que havia de treballar i no podia treballar a casa.
Clar, no es podia fer teletreball tampoc, eh?
Exactament, hi havia gent, clients que millor volien estar 15 dies o fer un estatge i havien d'estar comunicats i no podien estar comunicats. Llavors, i a més pel poble, això és meravellós, meravellós. De veritat, quan ho vaig sentir, per mi va ser un miracle.
Clar, i això pel que em deies, estrictament pel que fa a la feina o gent que no tenia la possibilitat de venir a fer a teletreball aquí, però en el dia a dia m'imagino que també us afectava el fet de no tenir cobertura. En quines coses us canviarà la vida radicalment a partir d'ara?
Bueno, per començar no has de marxar del poble per fer qualsevol trucada, perquè havíem d'anar fins a Rocabruna, al poble del costat.
Quants quilòmetres?
Buscant cobertura, bueno, 15 minuts. 15 minuts de cotxe, clar, i molts... tonteries que per nosaltres ara és fàcil, allà és molt complicat i era molt, molt difícil de fer qualsevol... O parlar amb la teva família, millor estàs trucant a la mare i se't talla la veu, no?
Clar.
I t'has d'esperar que torni la wifi, bueno, en fi, molt complicat.
Clar, m'imagino que...
El món rural és molt maco, però sí, és complicat. Sí.
Clar, però fins i tot anava a dir, potser havíeu de quedar un dia, a una hora concreta, de dir aquell dia, aquella hora, el dimarts, a les 9 del matí, seré al poble del costat i truqueu-me a aquesta hora. Això ho havíeu de fer?
Exacte. Sí. I tant. O tal hora, i seré de tal hora a tal hora, i a vegades treballàvem amb el cotxe, i amb les gestions del cotxe.
Déu-n'hi-do.
Perquè, clar, són pobles que no tenen bars, que no tenen... Llavors ho havies de fer com podies, no?
Tot i així tu vas anar-hi fa 20 anys i t'hi vas quedar, eh?
Sí. Perquè a més, clar, només hi havia uns números de telèfon en tot el poble. No es podia ampliar els números de telèfon. Hi havia gent que tenia telèfon a casa i llavors podia trucar. Però
anar a trucar a casa dels veïns, no? O truca'm a casa tal, que ja hi seré aquesta hora.
Exacte. Els nouvinguts no en teníem, i clar, és complicat. I vull dir que Que ha sigut un miracle, i gràcies a l'alcalde que tenim, perquè tenim la sort que aquest alcalde viu del món rural també i és molt conscient de les mancances i de les necessitats que tenim, eh?
Mm-hmm. Mònic, ja per acabar, quina és la primera trucada que has fet?
Ah, ma mare. Mama, tinc telèfon, un poteu.
Però ja, ara deixareu de parlar entre vosaltres, els del poble.
Sí. Ara serà diferent, sí.
Espero que tingueu tarifa plana, perquè ja els veig aquest mes trucant a totes hores a tothom que no han pogut trucar durant aquests anys.
Clar, perquè tothom sabia que no teníem telèfon i ens deixen... Ara ens trucaran molt sovint, però bueno, està molt bé això.
En fi, enhorabona. Mònic Bargalló, com dèiem, del Mas La Cabanya a Beget, amb qui hem pogut contactar per via telefònica aquest primer dia que tenen cobertura. Mònic, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
A tu.
Així sona Reconcentrat. RAC 1.
Solsona, la Champions torna el 19 de setembre, eh? Estàs a punt?
Sí, home, preparadíssim.
Com la temporada passada, els dies que el Barça no jugui i serem amb l'únic carrusel en català de la Champions. Madrid, Nàpols, Sevilla, Arsenal, Real Societat, Inter de Milà, Bayern de Munic, Manchester United... Bon cartell, eh?
Boníssim, eh? Qui serem?
Una gentada. Damià, Agut, Ballera, Aguilar, Camí, Bermúdez, Blaia... I tu, clar.
Sí, ja hi pots comptar, eh?
Doncs ja ho tenim. Aquesta temporada, com ho dèiem allò? Les nits de Champions...
Poseu RAC 1?
No.
Escolteu RAC 1?
Espera. Són nits de RAC 1.
Això.
Aquesta temporada també. Les nits de Champions...
Seran nits de RAC 1.
A partir del 19 de setembre, la Champions es juga a RAC 1. Amb Jaume Molló i tota la tropa. RAC 1. Tots som 1.
Ho he fet bé, Jaume?